el perquè de tot plegat.
Dos quarts tocats de deu, tenim 20 minuts per parlar amb una persona que va visitar els estudis del Món RAC1 no fa gaire temps al costat del doctor Bonaventura Clotet i del doctor Oriol Mitjà. Catalunya, dèiem a primera hora, ha tancat el cap de setmana amb una baixada molt notable dels casos nous del virus i de les morts vinculades a la malaltia. Estem parlant de 123 morts les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 23 de març. També s'ha alentit el ritme de contagis, per això volem saludar el doctor Roger Paredes, especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador de l'IRSI Caixa. Doctor Paredes, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Ens permet ser una mica optimistes?
Sí, i tant que sí. Sí, sí, sembla que continuem tenint molts casos encara, però sí que estem veient una tendència cap a una disminució de noves infeccions, de nous casos, i també hem aconseguit disminuir la mortalitat. A diferents hospitals estem disminuint la mortalitat dels casos greus.
Podem dir que hem arribat al pic de contagis i que ara tot això anirà sostingudament a la baixa i a poc a poc?
És possible, és possible. El que podem dir és que tot el confinament està funcionant, que la gent, que això sembla que comença a donar una senyal positiva. Tot i així, el que ha d'entendre la gent és que hem de seguir, i encara hem de seguir ben bé un mes, mes i mig, com a mínim, seguint intensament com ho estem fent, que ho estem fent molt bé.
Un dia que vam parlar amb l'Oriol Mitjà ens va fer veure una cosa que és clara, som especialistes. Quan ens ho va dir, pensàvem quina marcianada està dient, que és que hi ha una dada molt important, que era la taxa de reproducció del virus, és a dir, a quantes persones contagia un malalt. Segons llegim avui, Espanya, el conjunt d'Espanya 0,98, a Catalunya 1,07. Clar, tenint en compte que crec que fa pocs dies estàvem molt més alts, podem dir que són dades positives aquestes també, brots verds?
Són dades molt positives. Totes les infeccions, en qualsevol epidèmia, nosaltres sempre ens preguntem dues coses. Quina és aquesta taxa reproductiva? És a dir, quantes persones infecta cada persona infectada? Quan vam començar l'epidèmia eren més de 3. I aleshores això el que vol dir és que s'anaven triplicant els casos, sent molt conservadors, perquè en algunes estimacions eren inclús superiors. El que acaba passant és que començàvem amb un cas, després en passàvem a 3, després anàvem a 9, 27, i això el que feia és que els primers mes teòricament vèiem relativament pocs casos, però els que en sabem d'això sabíem que això es dispararia, perquè el que acaba passant és que comences amb pocs casos, però després al cap de 2 mesos perfectament et pots situar en fins a 60.000 casos, perquè això és la manera en què funcionen les epidèmies. I per tant, el que comentava l'Oriol, que en aquell moment va ser inicialment, doncs va causar sorpresa o hi havia gent que inclús escèptica, era pura matemàtica. És a dir, sabíem que això, el que no sabíem segur en quin moment començaria, però sabíem que en el moment en què comencés la progressió seria una progressió logarítmica, i que per tant ens trobàvem davant d'un problema molt seriós.
Potser és l'experiència en primera persona com a positiu, o potser és senzillament que hi ha coses que es veuen des d'una perspectiva diferent i vas aprenent coses. No sé si estarà d'acord, doctor, que en aquests moments el menys important, és a dir, saber els casos en positiu, que ja és molt important, però que vagi augmentant, que hi hagi més casos que ho sapiguem, tampoc ha de ser dolent. És a dir, el que estem sabent és que estem descobrint que hi ha molta gent que passa el virus, molts asimptomàtics, i fer testos és important per saber que la gent l'ha passat, senzillament, o que l'està passant. Que això, a més, percentualment, el que rebaixarà són, ara sí, les més importants dades, que no és la gent que es contagia, que també ho són, sinó el nombre de gent que hi ha a les UCIs, el nombre de gent, molt important també, que rep altes, i malauradament la gent que es mor.
Clar, no sé si se m'entendrà, però aquí el problema ve de confondre el percentatge amb el número absolut. És a dir, el que vull dir és que sí que és cert que més d'un 80% de les persones que tenen el coronavirus passen una malaltia, entre cometes, lleu, venen a passar una mena de grip, però un 20% ja tenen una patologia molt més severa, i entre un 5 i a vegades un 10%, segons com fem els números, poden necessitar una UCI. Aleshores, una cosa és que tinguem un brot amb un número limitat de pacients, com per exemple pot ser un brot de meningitis en una escola, que és terrible, però que és, diguem-ne, manegable des del punt de vista del sistema sanitari, a que tinguem una malaltia on tenim milers i milers de persones infectades, que sí, la majoria d'elles passen una malaltia lleu, però en números absoluts acaba passant que tenim moltíssimes persones que necessiten atenció hospitalària i moltíssimes persones que acaben necessitant atenció a la UCI. I això és el que realment posa en estrès molt, molt important als hospitals. Per tant, que disminuïm les noves infeccions és la millor manera de deixar-nos en els hospitals, de que puguem fer la nostra feina i que puguem arribar a tothom.
Escolta, per tant, és bàsic. No, digui, perdó.
No, és bàsic disminuir les noves infeccions. La població, sabem que això és pesat, la gent està cansada, però és molt important que la gent entengui que el que està fent és molt positiu i pel que està fent a casa seva està salvant moltíssimes vides.
Molt bo això que acaba de dir, eh? Quedant-nos a casa salvem moltíssimes vides. Això és que sembla una obvietat, però que va bé que ens ho recordin, que estem fent com a societat, crec que les coses molt bé, i també ens hem d'aplaudir que, en general, la majoria absoluta del país està fent una feina extraordinària quedant-nos a casa, i això, doncs, si ha de durar més, doncs ha de durar més. La pregunta és el tema dels testos. Quant més testos, millor. Quants testos hauríem de fer a Catalunya per tenir unes dades fiables i evitar nous contagis, doctor?
Clar, hi ha tantíssima gent que fer arribar... El que ha passat amb el coronavirus és que ha limitat, ha posat en risc els estocs de tot. És a dir, tant de fàrmacs que puguin ser útils, com inclús d'oxigen, com de tests. Els hospitals, però no només els hospitals, sinó la indústria que pot produir aquests fàrmacs, doncs no dona l'abast davant, perquè són moltíssims, moltíssims casos. I, per tant, una situació òptima seria com més test millor, perquè, en definitiva, estem molt més informats i podem prendre decisions molt més racionals que no les decisions basades en el que ens sembla que passarà. Ens sembla que aquesta persona pot tenir infecció, o ens sembla que aquesta persona potser no, doncs és molt millor tenir el test. Ara bé, en una situació en què s'ha d'entendre que en una situació en què això ha estat una malaltia, o sigui, una epidèmia realment massiva, també s'entén que en una primera fase, si hi ha un número limitat de test, doncs es prioritzin el test en les persones més malaltes. És a dir, no s'està fent malament. El que passa és que, senzillament, doncs això ens ha superat a tots.
Mm-hmm. Per exemple, si parlem com haver-hi tota la crisi del VIH, si el test, quan feies la prova, si el test donava negatiu, era negatiu, et deien. Però un positiu podia ser negatiu. En canvi, ara és al revés. Pot ser que surti negatiu i que en realitat sigui positiu. Això és així o depèn dels testos que arribin, aquesta remesa que ha arribat espantosa de la Xina, o què exactament?
Això és bastant complex, és a dir, depèn del tipus de test i depèn del que vulguem mirar. Quan en l'època del VIH el que teníem era tests que eren molt, molt, molt sensibles, perquè el que miràvem era la resposta d'anticossos a la sang, essencialment. I aleshores això el que feia era generar molts resultats positius que s'havien de confirmar. I és a dir, en el començament del VIH havíem de confirmar, hi havien falsos positius. Ara, darrerament, al VIH això ja no passa. Els tests que tenim a dia d'avui són boníssims i, per tant, no cal aquesta confirmació. En el problema en la situació del coronavirus, sabem que quan fem un test amb la faringe, per exemple, o quan fem un test que amb fosses nasals, doncs la sensibilitat, som capaços de detectar entre un 70 i un 80% de les infeccions. És a dir, sí que hi ha un petit percentatge de les infeccions que se'ns escapen, i per això alguna vegada nosaltres a l'hospital tenim persones que donen un test negatiu, però la clínica és tan absolutament suggestiva que els tractem com si fossin positius, i a més anem confirmant aquest test. Ara el que ens estem trobant és que comencem a utilitzar tests serològics, i que aquests tests serològics també ens ajudaran moltíssim, sobretot a saber si una persona ha passat o no aquesta malaltia i en quin estat es troba.
Aquest serològic serà senzillament com si fossin les proves del sucre, és a dir, punxar el dit, treure una gota de sang i saber exactament en aquell moment, senzillament, si ja ha passat, és a dir, encara que no el tingui ara, si l'ha passat anteriorment?
Sí, hi ha diferents modalitats, hi ha modalitats que es fan al laboratori, però també hi ha modalitats de test ràpid, que un test ràpid aproximadament pot valer al voltant d'uns 10 euros, i n'hi ha de molt, molt simplificats. Aquests tests comencen a donar un senyal a partir del dia 5, dia 7. Per tant, a vegades no serveixen per detectar la infecció molt inicial, però sí que ens serveixen per saber si hem estat exposats o no. I de tests n'hi ha molts, però els tests que ja s'estan validant, s'està fent un gran esforç a nivell internacional per validar tests, i sembla que ja comencem a tenir tests que com a mínim ens dirien si hem passat la malaltia, i també ens podrien dir si ens trobem en una fase relativament recent.
Cada vegada hi ha més altes a Catalunya, cada vegada hi ha més gent també asimptomàtica a Catalunya i que segurament està passant el virus. La pregunta és, aquesta gent que passem el virus, ens convertem en immunes?
Aquesta és una gran pregunta. El que sabem, el que estem fent tots és extrapolar el que sabem d'altres malalties en aquesta malaltia. No ho sabrem del cert fins que hagi passat prou temps i haguem fet les proves empíricament. Nosaltres sempre som molt curosos en això. El que sí que sabem és que aquest coronavirus té un cosí germà, que és el virus del SARS, i sabem, per experiència prèvia, que la gent que passava aquesta malaltia del SARS li deixava una immunitat que era protectora durant més de 10 anys. Per tant, no ho sabem segur encara, perquè el primer cas es va descriure fa 4 mesos de coronavirus, però pensem, o tenim que raonablement, pensem que podria deixar una immunitat. Això és el que esperem. De totes maneres, ho haurem de comprovar.
En tot cas, en el cas que fos afirmativa la resposta, en quant de temps duraria aquesta immunitat, o hauríem d'esperar que tornés a rebrotar el virus?
Clar, en el cas del SARS durava 10 anys, més de 10 anys. Si tant de bo fos així. Insisteixo que no ho sabem encara, és a dir, nosaltres això haurem de mirar. Per exemple, la immunitat contra el sarampió dura pràcticament de per vida, és a dir, dura molts, no de per vida, però dura molts anys. En canvi, la immunitat contra la grip, per exemple, disminueix molt ràpidament al cap dels mesos. Per tant, aquesta és una pregunta molt important i que a més determinarà com evolucionarà l'epidèmia en els propers anys. És a dir, si som capaços de desenvolupar una resposta immune forta, això ens anirà molt a favor de que puguem mitigar la intensitat de les properes epidèmies. Per tant, estem molt interessats en que això en sabem.
Coses que, per exemple, m'interessa, per exemple, hi ha una dada molt significativa, que és que tinc la sensació, en aquest país sempre, en general, segurament deu ser el caràcter més llatí, més mediterrani, ens agrada molt lluir lo nostre, però a la vegada som molt fustigadors també de les coses que fem malament, cosa que està molt bé. Clar, tu ara mires a Gran Bretanya o mires als Estats Units i dius, ostres, doncs potser nosaltres ho hem fet molt millor del que diem que ho hem fet, perquè nosaltres estem... Hem parlat, avui he sortit en aquesta conversa, per primera vegada, tres o quatre paraules, la paraula optimisme, cosa que en aquests moments a la Gran Bretanya, o als Estats Units, o al Japó, per posar tres grans exemples, no estan dient el mateix. Per tant, nosaltres vam començar a fer la feina tard, però la vam començar a fer...
Aviam, sempre en el moment, com comentava abans, el que és molt difícil de predir és en el moment en què explotarà una epidèmia. És a dir, nosaltres l'anem veient venir, i aleshores nosaltres, de fet, si us recordeu, al principi dèiem, bueno, això no arribarà, bueno, això serà una grip, bueno, tal, i això ho dèiem tots, és a dir, no érem... perquè ens costava una mica d'entendre que això ens passaria a nosaltres. En el moment en què ja va començar i en el moment en què va explotar, i sobretot en el moment en què va arribar a Itàlia, nosaltres ja vam veure que això ens arribava segur, i de fet vam estar un temps, els clínics estaven pensant, bueno, hem estat en un silenci tens, pensant, bueno, quan començarà tot això. Entenc que... El que passa és que un cop vam començar la resposta, jo estic absolutament orgullós de la resposta de tot el personal sanitari, de tots els hospitals de Catalunya, no només el nostre, sinó absolutament tots els hospitals, i la capacitat de reacció de la societat, i la capacitat no només dels sanitaris, sinó també dels enginyers del nostre hospital. Jo estic absolutament meravellat amb la capacitat de crear llits d'UCI a la velocitat en què s'ha produït. El nostre hospital vam crear una UCI en 3 dies allò que abans era la nostra biblioteca, és a dir, realment és molt simbòlic. Vam llançar tots els armaris i tot, i allà hi vam fer una UCI. I això realment ens ha de fer sentir molt orgullosos de la capacitat del nostre sistema públic de salut, d'adaptació a una situació que és absolutament dramàtica. El que està passant a Anglaterra i el que està passant als Estats Units és una mica el que ens va passar a nosaltres. Cada país és una mica diferent, i potser el que passa al començament d'aquestes epidèmies és que les infraestimem, no? Pensem que a nosaltres no ens passarà. El propi Boris Johnson té unes declaracions de fa un temps que eren molt diferents de la situació en què ell mateix de fet es troba en aquests moments, no? I per tant, una mica jo els entenc, però no tots els països han sigut capaços de reaccionar a la mateixa velocitat. Canadà ho està fent molt bé, Estats Units és un país complex, que jo m'estimo molt, però és un país complex i que està reaccionant segurament una mica més lent que nosaltres.
Val. Sobre el tema del que està passant en aquests moments, amb les moltes preguntes que es fan molta gent a casa. És a dir, la tornada escolar. Ahir sentíem el conseller Bargalló al Via Lliure de RAC1 dient que espera, només per un tema d'afecte entre criatures, de tornar-se a veure, de veure que es torna una certa normalitat, que potser a l'acabar, és a dir, potser el mes de juny, poguessin tornar, encara que siguin 15 dies a les classes. Això ho veu factible?
Hi ha dos, deia jo Kenneth Galbraith, no? Hi ha dos tipus de pronosticadors, els que no en saben i els que no saben que no en saben. Aleshores, el que passarà exactament al juny, per exemple, em costa molt de predir. Sí que és cert, el que tinc clar és que haurem de superar tot això i haurem de tornar a viure de manera feliç, alegre i tots junts. És a dir, i haurem de veure el moment en què tot això es pugui fer. Sí que segur que el confinament com a mínim durarà ben bé un mes i mig més. I a partir d'aquí, doncs, tant de bo ens podem tornar a trobar tots i tant de bo la dinàmica, és a dir, així com les epidèmies pugen molt ràpidament, també és cert que quan les comencem a controlar, si tothom fa el que ha de fer, és possible que les puguem contenir amb relativa facilitat. El que passa és que quedaran una sèrie, queden incògnites perquè quedaran encara casos que es continuaran produint, però queda per veure si això realment ens afectarà com a societat o no. L'economia està patint, la gent a nivell individual, doncs, i col·lectiu, doncs, és difícil mantenir confinaments durant tant de temps i, per tant, haurem de veure.
Perquè quan diu com a mínim un mes i mig més, ens estem anant a mitjans de maig. Estaríem anant segons això, eh? Com a mínim fins a mitjans de maig. Però seria un confinament, diríem, més generós que el que tenim ara?
No ho sé, jo no ho puc dir exactament. Suposo que dependrà dels números que tinguem en cada moment i del nivell de control d'aquesta epidèmia. Sí que oficialment hi ha aquest confinament, com a mínim hi ha una xifra cap a finals d'abril en el que l'estat espanyol té previst relaxar-ho. No ho sé, haurem de veure com estarem en aquell moment.
Jo crec que... Li molesta la paraula relaxar o no, vostè?
No, a mi jo el que vull és viure feliç i tranquil i sortir i fer el vermut, és a dir, al final, que és com tota persona. El que sí que és molt important és que no ens precipitem, que no ens precipitem i que fem les coses de manera racional i sobretot basada en la ciència.
Pel que està veient i per a punt d'acabar, perquè doncs ens ha d'abandonar d'aquí 4 minuts, hi ha un dubte que a mi tot plegat em genera, que és... Des d'un punt de vista de la normalitat, fins quan la tindrem, és molt difícil quan la tornem a tenir, jo crec que haurà de passar l'estiu, però hi haurà alguna cosa que clarament ens canviarà ja definitivament per la resta de les nostres vides, o com a mínim pels pròxims mesos i gairebé diria anys?
Jo crec que sí, és a dir, això deixarà un impacte en el nostre record i impactarà en les nostres societats durant un temps, com ha passat amb totes, entre cometes, plagues que hi ha hagut a la societat. Això tindrà un impacte cultural segur, hi haurà un impacte econòmic, és segur que això passarà. També és cert que com a societat haurem de saber sobreposar-nos i haurem de saber tirar endavant. I tampoc ens passen aquestes infeccions, tampoc passen cada dia. És a dir, hem d'esperar que en els propers anys... I jo el que espero és que la gent se n'adoni de la importància d'invertir en recerca i d'estar preparats precisament perquè aquestes coses poden passar. Nosaltres fa temps que ho dèiem i és molt important que la gent entengui que els diners que inverteix en recerca són, en el fons, per la societat i per protegir-nos a tots.
Claríssim. Acabo de seguida. La primera, ara el doctor Clotet explicava la setmana passada que, bueno, anava explicant que s'està buscant... Clar, aquí una cosa que em sorprèn, que és... L'altre dia comentàvem amb la recerca quan els atemptats de l'11 de setembre del 2001, mig món va anar a buscar Bin Laden. I la veritat és que l'altre mig món no el va voler anar a buscar i fins i tot una quarta part de la població s'hi va posar en contra de que el anessin a buscar. En canvi, amb la vacuna, tot el món en aquests moments, americans, francesos, catalans, espanyols, italians, alemanys, japonesos, xinesos, estan a la recerca d'aquesta vacuna. Primera, quan creu, perquè ho esteu tastant també vosaltres, quan creu que podrem tenir una vacuna contra aquest coronavirus, la primera, i la segona, no hauríem d'anar globalitzats amb aquesta... perquè tenim uns investigadors i uns científics a nivell mundial bestials, brutals, i que un es pregunta, coi, això no ho podrem tenir més aviat que tard? Haurem d'esperar encara un any, i per què no anem tots a una?
Nosaltres treballem molt conjuntament. La població ha d'entendre a nivell internacional. Nosaltres ja no treballem a nivell local, sempre parlem amb investigadors de tot arreu, estem en constant diàleg amb investigadors de National Institutes of Health. De fet, aquesta setmana comencem un assaig clínic de tractaments nous amb el National Institutes of Health, que coordinem nosaltres a Espanya. A nivell de desenvolupament de vacuna, passem informació constantment. S'estan fent moltes iniciatives de fer públiques les dades que anem generant. Jo estic convençut que l'equip del doctor Clotet, el Julià Blanco, el Jorge Carrillo i tota la gent que estan treballant a Irsi Caixa, la Núria Izquierdo, etcètera, etcètera, que són molts, tindran resultats en mesos i que és molt possible que puguem tenir una vacuna en pocs mesos. Ho veiem molt, molt factible. I, per tant, el que fem nosaltres ho compartirem amb tothom i si hi ha altres grups que en saben més o que acaben abans, també ho aplicarem i que sàpiga la població que nosaltres estem totalment a tope amb això i que ho aconseguirem.
Pocs mesos?
És possible que els primers resultats els tinguem en pocs mesos, un cop després hi ha la manufacturació d'aquesta vacuna, si la vacuna funciona, doncs ha d'haver alguna companyia gran que la proveixi, hi ha una sèrie de qüestions tècniques, però jo crec que en uns pocs mesos, un any, segurament tindrem resultats molt esperançadors.
Val, i una última, passarem el Nadal amb mascaretes?
No ho sé. No ho sé, espero que no.
Espero que no. Moltes gràcies, doctor. Ha estat un plaer novament escoltar-lo i donar-nos aquesta tranquil·litat i aquest punt de que estem fent les coses bé com a societat i que, efectivament, albirem un cert optimisme en el futur.
Sí,
moltes gràcies.
I gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fins molt aviat.